A Ràdio Maricel, a cel obert.
Cinc minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí. Encetem la darrera hora d'Europa d'aquesta temporada. No recordo mai quantes temporades diem que portem. No sé si eren 12.
No,
Joaquim, bon dia.
Jo crec que hem passat de les 15.
Hem passat de les 15,
sí,
ja?
Sí, sí. Estem esperant la vintena per poder fer un evento, allò que se'n diuen un evento, una celebració, alguna cosa.
A les 18, majoria d'edat.
Total. Bueno, ara encara és les 18. Si ho escurcen, podem celebrar-ho abans, no?
Abans, vale.
Però bueno, escolta, sempre hi ha la petició que hi ha... Aquest any t'haig de dir que l'he tornat a fer i sembla que la cosa pot... T'ho dic perquè ho sàpigues, d'emetre un dia l'hora d'Europa des del hemicicle, bueno, l'hemicicle, des del Parlament Europeu. Ah, Brussel·les, podríem fer el programa des d'allà un dia.
Ara, que xulo.
Què et sembla?
Bueno, si vols, jo m'apunto, eh?
Jo també. Aquell dia, com que sóc col·laborador, hauria de ser-hi, eh? Hauria de ser-hi.
No, home, estaria bé, ni que sigui. Bé, és igual. Si no passa res.
No passa res, però bueno, escolta'm, les coses poden passar i quan passen, per què no també gaudir-les?
Doncs això, Joaquim Millán, des d'Eurolocal, doncs aquest repàs mensual que fem a l'actualitat dels temes europeus. Va haver eleccions, ja vam fer una miqueta l'anàlisi de les eleccions europees, però hi ha hagut més eleccions. I sobretot la setmana passada va haver eleccions al Regne Unit, i que no és membre de la Unió Europea, però que ja sabem que ho va ser i que hi ha més d'un que li agradaria tornar-ho a ser.
Per exemple.
I després va haver eleccions a França.
Correcte.
En un resultat sorpresiu. No sé si sorpresiu en el sentit que clar, els sistemes electorals també manen molt, i aquí els sistemes electorals han ajudat a que el resultat sigui el que sigui, no?
La doble volta francesa. Uh-huh. Vull dir que, de fet, fa molta gràcia perquè l'altre dia parlava amb algú que deia, bueno, és que les eleccions, per exemple, europees a França, va haver-hi gent que va dir, bueno, jo ja votaré el diumenge que ve, pensant que havia doble volta també a les europees, que només n'hi ha una. I em va sorprendre, diu, sí, ha passat això, hi ha un percentatge de francesos que no van anar a votar pensant, bueno, ja veurem el que passa, però jo aniré a la segona, que és la segona volta a les eleccions europees, que és la bona, quan les europees és les úniques que més vas allà, vas a una volta, no? Uh-huh. Per tant, doncs, bueno, això de les dobles voltes té sempre una part bona, una part dolenta, o en tot cas té una idiosincràsia molt diferent a nosaltres, que te la jugues tot a un partit, no? Vull dir que allò que és com, quan la convocatòria és, l'eliminatòria és a un partit, no? Vull dir, per tant, a doble partit, doncs, bueno, hi ha gent que espera la segona, després també entre una i l'altra pots sumar i pots dir, bueno, doncs jo pacto amb tu, et dono suport als meus votants, els dic que et votin a tu a canvi de... Bueno, són altres maneres de fer, poder des dels nostres ulls, poder més complicades, poder des dels francesos més senzilles, no? Uh-huh. Perquè ara mateix aquí hem fet una volta, però encara no tenim govern i no sabem.
Per això, a veure, doncs mira, començarem per aquí. Avui farem dues trucades a dos col·laboradors habituals, l'Albert Balada al final del programa.
Que també podem fer conjuntament, eh?
Ah,
sí, ho dic perquè també m'ha dit l'Albert.
L'Albert també el tenim disponible.
Disponible a partir de primera hora, ja també.
Doncs aleshores, doncs, Albert, si vols també pots provar amb l'Albert. Ja tenim l'Oriol.
Perfecte.
Escoltant-nos, Oriol Lázaro, bon dia.
Bon dia.
Escolta, mira, hem començat per aquesta qüestió de les eleccions britàniques i franceses, especialment les franceses, el tema de les dobles voltes i com en aquest cas la doble volta ha servit per modelar bé aquest resultat final, oi?
Sí, no, al final podem tenir el titular de Le Pen ha perdut. Uh-huh. Cosa que amb la primera volta era tot el contrari.
Correcte, sí.
I com que, com sempre, els missatges, els símbols són importants. És el que queda en l'imaginari, és el missatge final, i clar, que l'ultradreta no ha guanyat en un país dels més importants de la Unió Europea és molt important. Uh-huh. Per tant, aquest cop d'efecte realment ens anem molt bé, jo diria que a tota la Unió Europea, no tan sols a França.
Doncs mira, com ens ha comentat en Joaquim això d'avui, doncs com tenim dos col·laboradors habituals que pugueu estar creuats, encara que sigui per telèfon, saludem també des de Lleida l'Albert Balada. Albert, bon dia.
Molt bon dia.
D'entrada, li preguntàvem a l'Oriol, ara us ho preguntem. El resultat, d'entrada, de les eleccions franceses, aquestes eleccions que han servit per modelar-se en una segona volta, que ha permès canviar el titular de Le Pen guanya a Le Pen perd.
Bueno, això ho hem de matisar, eh?
Matisem-ho.
Pel tema dels vots, eh?
Amb el tema dels vots, el primer partit de França és el partit de la senyora Le Pen. Uh-huh. En segona volta, eh? Ja, en primera volta també, però en segona volta també.
També.
I aclaparadorament. Clar, el Joaquim ho estava apuntant, jo us escoltava mentre parlàveu, no? El model electoral francès, que és de doble volta, no com el britànic i l'americà, fa que hi hagi acords entre partits i, per tant, que tu puguis acabar tenint molts més vots que els altres, però que els altres et superin. Per exemple, et pots trobar candidatures que s'han perdut pel 0,25%. Entens? O sigui, perquè el 50% se l'emporta un altre, però el 50,01, però resulta que tu tenies el 49,90. Fixeu-vos, encara ni un 0,05, no? Mm. Però, per tant, clar, la suma de vots és important. Jo diria, perdoneu-me, ara vaig a fer de periodista.
Endavant.
Qui ha guanyat les eleccions franceses? El senyor Macron. El senyor Macron, que no les ha guanyat, efectivament, uh-huh, però va fer una jugada intel·ligentíssima retirant els seus candidats a favor d'un front popular que no existia, o sigui, perquè era com una mena de reedició d'algú que hi havia hagut, els NUPES, era la versió moderna, però no existia, i llavors diguem, bueno, intentarem afavorir aquests, que aquests afavoriran el Partit Socialista i creixerà una mica, perquè no oblideu que Macron ve del Partit Socialista, i d'aquesta manera jo noquejo a la senyora Le Pen, però també noquejo al senyor Mélenchon.
Correcte.
Per tant, li ha perdut, eh? perquè el nou partit, que ara ja no es diu La República en Marxa, sinó que es diu Renaixença, ha perdut 50 diputats, també ha caigut, eh? Però ha sigut una jugada mestra.
Ha aconseguit que els altres no s'imposin cap d'ells.
Efectivament. De fet, és el Parlament més fraccionat des dels anys 80. És una cosa fraccionadíssima. Però, continuem, eh? Retomo el que em dèieu. Perdoneu que jo hagi acaparat ara, no? El primer partit de l'Assemblea Nacional Francesa és el de la senyora Le Pen.
I el primer
partit amb nombre de vots a la República Francesa és el de la senyora Le Pen. Per tant, aquests titulars de les que hem frenat... Bueno, a veure, jo no soc partidari mai d'utilitzar aquest llenguatge, no? Uh-huh. Perquè avui ja no sé qui és extrema dreta realment, no? Però no sé si els que dieu que són extrema dreta o són uns altres, no? El tema feixisme i tal, no? Però bueno, dit això, jo crec que no es focalitza bé què és el que ha passat.
D'acord.
De totes maneres, Albert, i Oriol, jo penso que també la doble volta francesa, que té les seves dificultats i poden passar aquestes coses que estem dient en aquests moments, però també jo crec que afavoreix l'agilitzar una sèrie de pactes que poder d'una manera concreta i per necessitat, el pacte obliga per necessitat, han tingut que fer, cosa que, per exemple, ara aquí nosaltres, vale, va guanyar les eleccions un partit, se suposava, però clar, encara no sabem, i arribarem al setembre i vam votar al maig, i és clar, llavors arriba un moment que també, jo no sé quin és el millor sistema en tot cas, però hi ha una cosa que està clara, i és que afableix el que en diem la democràcia per si mateixa ja és un sistema que nosaltres des d'aquí el veiem com el millor sistema i el que està de moda al món, però no és així. O sigui, perquè la democràcia ha anat a menys en quant a nosaltres, com a model, que és imperfecte i no hem sabut reactivar-lo i tal, o adequar-lo a les necessitats actuals, però a més a nivell mundial el tema democràtic va a menys, perquè la majoria de països tenen un sistema democràtic, els que el tenen, molt diferent del que tenim, i molts ni el tenen.
I de totes maneres, si em permets, el model francès teòric, ara he fet, diguem, una crítica puntual en un moment, eh? Uh-huh. El que havia passat i com se pot utilitzar el sistema. Però tens tota la raó. si un lloc del món els pactes entre partits s'han de produir a cara descoberta i han de ser votats pels electors, és a França.
Tal qual.
I la segona volta és: jo et donaré suport a tu, jo cedeixo el candidat, jo plego, poso el teu, no sé què. Això és el que passa, i per tant l'elector valida aquells pactes entre partits.
I quan aquí va votar ho sap, i quan va votar la segona volta ho sap, cosa que aquí no saps.
Amb el nostre model, o amb el model portuguès, que és molt semblant al nostre, i amb un altre model europeu, això no passa. Els pactes són a posteriori, a porta tancada entre les elites dels partits. Ciutadà queda al marge.
Oriol.
Sí, a part d'això, normalment passa molts cops que donde dice Diego, digo Diego, i acaben pactant amb qui havien dit que no pactarien. I per tant, diguem que l'elector que ha votat pensant, no, és que no pactaran amb aquell, al final que l'han enredat. Però del que esteu debatent ara no és democràcia, sinó que és del model electoral, és del sistema electoral. Al final, democràcia vol dir que el poble té la capacitat de decidir votant. Hi ha diferents models, i ja tenim aquest model, i és que té aquestes dues voltes que permet això. Permet aquesta... Hi ha una primera votació, els partits polítics se situen, veuen com està el taulell de joc, i proposen una segona partida per acabar tenint el màxim de suport possible. És un dels sistemes, i en el fons el que sí que donen al ciutadà és aquesta capacitat de tenir més informació, si més no.
Aquesta setmana, si entro en res, introdueixo un petit element, hi havia un interessant article de Julián a La Vanguardia,
sí, correcte,
explicant com, quan començava la democràcia espanyola, no sé si era en Faurens, bueno, un polític francès va desaconsellar Adolfo Suárez de fer el sistema de doble volta, perquè es veu que es plantejava un sistema de doble volta a Espanya, i els hi van desaconsellar per dir, bueno, és que aquí al final no podràs parar amb els socialistes, i amb una sola volta doncs podràs garantir-te les majories d'UCD, i per això tenim aquí una volta. En canvi, en aquest cas de les eleccions franceses s'ha vist que aquesta segona volta ha estat útil per allunyar l'extremisme del resultat, per dir-ho d'alguna manera.
Jo faig una pregunta, si pot ser, em permets, Joan, ara, en els dos. Vosaltres creieu que el resultat de les eleccions europees, amb els titulars després mediàtics i el que ha sortit, l'extrema dreta puja, els ultranacionalistes, això ha condicionat les eleccions franceses i ha condicionat també inclús les britàniques, malgrat estan fora de la Unió Europea? Creieu que hi ha hagut un efecte, diguem-ne, mediàtic, social, de dir, ostres, a Europa, amb les eleccions europees sembla que l'altra dreta, els ultraconservadors, o ja no sabem el nom que posar, com deies tu molt bé, Albert, han pujat, llavors això ha condicionat altres eleccions, en aquest cas estatals, nacionals, o no ha estat així?
Començo jo, si em permet, Oriol. A veure, jo crec que no. Jo, a veure, el discurs aquest, que nosaltres tenim molt aquí, a Catalunya, a Espanya, a França s'usava d'una manera diferent, diguem, sempre ho recordo, i alguna vegada ho he recordat al vostre programa. Jo, quan vaig anar a defensar la Constitució Europea l'any 2004, em van fer caure la venda dels ulls, perquè jo anava convençut que en aquell moment el partit que llavors es deia Front Nacional pues era poco menos que Fuerza Nueva. I clar, quan te diuen, home, difícilment serà un partit igual, quan resulta que el seu cap havia sigut la Resistència Francesa. Clar, a França no és igual. El que passa que el discurs a França està igual de radicalitzat, perquè a França, seguint la denominació periodística, hi ha extrema esquerra i extrema dreta molt radicals, no?, per dir-ho d'alguna manera. No? A Gran Bretanya la situació era completament diferent. El Brexit, podien tenir raó, no ho nego, però els hi va ser sumir-se en una mena de, en català no sé com és la paraula, un torbellino, no? un esplafit, no? que els ha portat doncs a una situació econòmica molt complicada, no? Alguns diuen, bueno, i també la qüestió islamista i tal, bueno, Gran Bretanya, que és el cap de la Commonwealth, i ha sigut sempre un crisol de cultures, per tant això no és estrany. Jo crec que és més la qüestió econòmica, no? Llavors la qüestió econòmica és la que ha fet saltar el passat govern, no? Per tant, si us hi fixeu, des del meu punt de vista, França és una cosa, Gran Bretanya n'és una altra, potser França i Alemanya s'assemblen més del que del que podíem veure, perquè si us hi fixeu a les eleccions europees, el Partit Socialista, que és justament el partit del govern, queda en tercera posició. Per tant, potser s'assemblen més França i Alemanya que no pas França i Gran Bretanya. Però la qüestió aquesta d'extrems, jo crec que no. Jo crec que està passant una cosa que alguns politòlegs ho estem discutint en privat, i a vegades no tant en privat, a vegades pel Twitter ho posem, no? Uh-huh. I és que la partitocràcia, perquè la democràcia avui no és democràcia, sinó que és partitocràcia, està començant a saltar pels aires. Hi ha altres formes de partit. De fet, el propi partit del senyor Macron, president de la República Francesa, no és un partit, és una assemblea. El propi, que era Front Nacional i ara és Rassemblement Nacional, no és un partit, és una mena de cosa assembleària. Vull dir, estem canviant, canviant. Perquè doncs, li ha passat als partits algo que a principis del segle XX un sociòleg que es deia Michels ja va dir que passaria. I els partits són eines oligàrquiques i acaben manant no els congressos, no les assemblees, acaben manant les elites. I arriba un moment que la gent s'encansa.
El nucli dur o el pinyol de cada partit.
Efectivament, efectivament. Bueno, i deixo el pas a l'Oriol perquè si no jo ocuparé tota l'estona.
Ara aquí estàs obrint una altra branca, el tema de partits polítics necessaris, però alhora potser també... diguem que el mal de la democràcia avui en dia. Per reprendre la pregunta, d'entrada els britànics sempre van al revés, ja condueixen per l'altra banda, doncs políticament veig que passa igual, no? Quan Europa, la Unió Europea, diguem que guanyaven més les esquerres i governaven a més estats, ells tenien dretes. Ara que la Unió Europea sembla que la dreta puja, ells van cap a l'esquerra. Bé, van sempre a la contra. Però crec que també és fruit de tot aquest pas cap al Brexit, d'aquestes dificultats, més que no pas els resultats de les eleccions europees, penso. I els resultats de les eleccions europees, si alguna cosa ha deixat, i això ho remarcava bastant el portaveu del Parlament Europeu, el senyor Jaume Duch, aquest dissabte passat, una trobada europeista que es va fer a Calonja, deia... El que ha quedat clar en aquestes eleccions és que l'ultradreta no té pes. Ha quedat sense força. I això és molt important. I aquest fet, jo crec que fa que haguem potser posat haguem tocat fons, haguem fet el punt d'estop. Bé, fins aquí hem arribat. Ara tornem a centrar-nos i anem a buscar una normalitat. El fet que els dos partits centrals i forts, que són el PP europeu i els socialistes europeus, tinguin suficient força com per fer pactes, diguem, pactes estatals, pactes per poder empènyer polítiques concretes i que els liberals hagin perdut i que els ultres no tinguin prou força. Tot això fa que una mica reprenguem la moderació, la centralitat. I crec que aquest punt no sé si haurà afectat directament a les franceses. Des del meu punt de vista jo crec que no. I et dic el per què. Perquè encara la Unió Europea no té pes en el que són les disputes internes nacionals. A França hi ha hagut més una lluita de personalitats, d'egos, de protagonismes, més que no pas un debat polític a nivell europeu. Aquí hi havia la senyora Le Pen amb molta força i amb molta empenta, que està guanyant vots, i sí, ha guanyat en vots, però no ha aconseguit tenir la majoria política que necessitava. I en canvi, per l'altra banda, Macron intentant salvar els mobles, un home hàbil, que tots pensaven que s'havia equivocat convocant eleccions en aquest moment perquè les perdria, però en el fons ell ha perdut, però no ho ha perdut tot. I això fa que se les vegi com un home hàbil a l'hora de sobreviure, a l'hora de reflotar, a l'hora de reinventar-se, que ja ho ha fet en alguna altra ocasió.
O podria actuar amb aquella generositat obligada, que a vegades aquí són més cabuts i no volen fer. I una de les coses que tu deies, que és veritat que en Jaume Duch, portaveu del Parlament Europeu, deia a Calonja, deia, un exemple és que malgrat, és veritat, que el vot dels ultraconservadors, l'extrema dreta, ha pujat, però de la veritat estan competint entre ells, el Parlament Europeu, no sumen, sinó que competeixen perquè ara n'hi ha dos, o inclús poden haver-hi tres grups, amb el qual, si realment sumessin, podrien arribar a quasi a 100 diputats, a un grup d'ultradreta o d'ultraconservadors, o posem-li el nom que vulguem, perquè van canviant els noms. Si fessin coalició al Parlament Europeu podrien arribar a més de 100, vull dir, però en canvi competeixen entre ells allà i bueno, igual seran dos o tres grupets, amb el qual al final la incidència és insignificant si no ets fort suficient, i tornaríem a l'històric centre-dreta, populars i socialdemòcrates, que en aquest cas sumarien els verds, que deies tu que s'estan moderant per també donar força a aquest eix històric, perquè hi ha aquesta prudència també m'hem donat de dir, cuidado, allò que deia, apuntava abans l'Albert, bueno, cuidado, que això s'està, aquesta democràcia s'ha convertit en una altra cosa, i aquesta cosa que s'ha convertit s'està d'alguna manera desdibuixant, i això cap a on ens porta, no? Hi ha aquest, també aquest punt de cap a on anem, on a més estem en un món, i aquí acabo, que també m'agradaria vosaltres ben què penseu d'això, un món que estem patint o estem d'alguna manera compartint o subsistint o convivint amb un canvi tecnològic brutal, amb una revolució tecnològica brutal, on, a diferència de les altres que hi ha hagut històriques, aquesta va una rapidesa impressionant, i que la pregunta és saber si quin espai l'Europa, o ara també apuntàvem a les regions americanes, que també tenen un punt d'economia brutal, per això pot ser que el Donald Trump torni a sortir, i el Biden ja estem veient que està perdent fuelle, també és veritat que haurien de pensar de poder posar un altre candidat, qui podrà subsistir realment de manera sostenible en aquest canvi tecnològic i social d'aquest procés de transformació que estem patint en el món global, no?
Jo crec que les forces polítiques tradicionals no se n'adonen d'aquest canvi del que tu estàs apuntant, no? De fet, fixa-t'hi com als Estats Units les reunions al més alt nivell que hi ha hagut és fem una intel·ligència artificial forta, perquè hi ha molts àmbits de la nostra vida que poden ser gestionats per la intel·ligència artificial, és a dir, canvia el factor treball, és a dir, ha de desaparèixer bona part del factor treball que ha d'estar fet per les màquines. Per tant, fixeu-se quin model de revolució industrial creem. A Europa, just això, s'ha fet el contrari. La decisió de la Unió Europea d'aquest últim mandat ha estat fer una intel·ligència artificial dèbil. És a dir, retardem els efectes de la intel·ligència artificial, de manera que, des del meu punt de vista, i és absolutament discutible, Europa arribarà, com sempre, tard i malament a la revolució. I dic revolució en el sentit de que fa saltar pels aires tot, absolutament tot. L'Oriol, que és alcalde, si no m'equivoco. Sí. És alcalde, veritat, Oriol? Bueno.
Efectivament.
No. Ara focalitzo cap a tu, però és perquè segurament em podràs desmentir o no. Moltes de les coses que feu poden estar perfectament gestionades per la intel·ligència artificial, perquè heu de prendre decisions que de vegades us comprometen, que de vegades us posen, i si això prengués la intel·ligència artificial, perquè en qualsevol cas estàs parlant de gestió, no de decisions polítiques, allò que es diu la decisió política, no, simplement gestió, a vosaltres us hauria un pes de sobre. Seria com la funció del secretari, no?
I, escolta, aquí podem discrepar una mica. Si hi ha compromís, vol dir que hi ha decisió, si hi ha decisió vol dir que hi ha...
No, però entenem una idea...
Si és gestió pura, en aquest punt no hi ha compromís, és una gestió pura, no hi ha...
Jo vaig amb això, el que passa és que contra més baixes a nivell de poble, a vegades si prens decisions que són de gestió, et poden comprometre de cara a la ciutadania, són de gestió, però tu les has de prendre, aquesta decisió, no? Perquè, per tant, no és política.
Però aquí, Albert, penso que és el valor del polític ha de ser aquest, de saber explicar-se.
Per
què has fet aquella decisió i per què pensa que és raonable. El problema és que avui en dia, i a tots els nivells, a tots, perquè això va començar potser a nivell estatal, se'ns ha encomanat a nivell regional, a nivell autonòmic i també ara a nivell europeu, es mira més per la reputació personal o per la projecció personal, diguem-ne, a nivell fins i tot de xarxes, perquè estem parlant d'aquesta nova comunicació, aquesta nova revolució, es mira més aquest màrqueting polític que no pas el benefici pel ciutadà o per la ciutadania a llarg termini. I aquest, jo crec que per aquí plora la criatura, per això tenim extremismes, perquè és molt fàcil llançar eslògans difícilment contrastables, però molt fàcils de que la gent digui se'ls faci seus. I això provoca que aquestes demagògies puguin com l'espuma. I per què? Perquè les forces tradicionalment més fortes han entrat en aquest joc en lloc de mantenir un discurs de donar explicacions, de ser raonables, de proposar coses moderades, en lloc de fer grans eslògans molt cridaners, que el que fan és polaritzar i el que fan és excitar. I busquen l'emoció, però no busquen la raó. I aleshores ens acabem trobant amb discursos molt emotius, però molt poc eficients. I ens trobem en aquest jocac.
En aquest sentit, quan algú puja l'oferta, la resta de jugadors han d'assumir aquesta alça de l'oferta. I si l'oferta és un discurs cridaner...
Sí. Ens trobem en opcions com Donald Trump, que sap aprofitar molt bé les xarxes, l'intel·ligència artificial, la utilització del big data, i que sap crear eslògans totalment buits de contingut o falsos, literalment, i guanya unes eleccions. A més, no en un lloc qualsevol, als Estats Units. Poca broma. Estem donant veu a això. Hauríem de saber explicar-nos.
O, per exemple, tots sabeu que hi ha una anècdota, però bueno, una anècdota que jo dic que a vegades passen coses en els àmbits estatals que es reprodueixen en l'àmbit europeu, i després passen coses en l'àmbit europeu i s'acaben reproduint en els àmbits estatals o inclús locals. Perquè ara vaig a dir una cosa, però tots sabeu, si no ho sabeu, és una anècdota, però és una anècdota real, que hi ha un eurodiputat, que és de Xipre, que aquest senyor no té ni partit. És un youtuber, directament. Ha aconseguit, a través del youtuber, dir una sèrie de coses, els hi cau simpàtic a un grapat de gent, l'han votat, és eurodiputat, com aquí, per exemple, s'acabó la festa, que és un altre exemple, i aquest senyor s'ha anat allà, ja s'està fent vídeos dient no sé quantes coses, que encara no sap ni on estarà la comissió que estarà, perquè, bueno, això tampoc li interessa tampoc fer pedagogia, sinó que està allà passadissos amb una passadissos avall, ja, s'ha anat allà, ja, fent cada dia no sé quants grapats de reels i no sé quantes coses, i t'ho expliquen, perquè és una anècdota, però clar, és una anècdota que, cuidado, aquí també ha hagut s'acabó la festa, i potser que, no sé, per exemple, plantejo, aquí estem a Sitges, una població creativa. Estic segur que potser no ho sabem, però igual descobrim que entre els nostres conciutadans hi ha un jove que resulta que, parlant de no sé què, té 3 milions de seguidors i es planteja les properes eleccions locals i, bueno, però escolta, tu, pues jo em presento i bueno, igual surt, m'entens? I podria passar a Sitges, podria passar a Lleida, podria passar a Camp de Bànol, podria passar no sé què. Vull dir que, ojo, perquè clar, el que deia abans l'Albert, que això està explosionant i no sabem cap on va, bueno, ja comencem a veure coses que poden arribar a passar. S'acaba la festa, broma, han sortit 3, no? Vull dir, quasi 1 milió de vots de gent que en vez d'anar-se a la platja o votar un altre partit o quedar-se a casa amb un gin tònic veient Netflix, van anar-lo a votar i després resulta que quan tu parles amb aquesta gent, perquè això ja ha sortit, la meitat no sabia exactament què estava votant, ni tan sols la ideologia d'aquest senyor. O sigui, que no li feia gràcia el títol i no havien ni vist un vídeo d'ell. O sigui, vull dir, la fiesta, vaig a votar aquesta gent, però tu saps qui és? No ho sé, però jo vaig a votar-lo. O sigui, no sabíem a qui estàvem votant. O sigui, això és una mica preocupant, no?
Jo crec que és més preocupant això que el discurs general que tothom acaba comprant, de dir, ull, que ve l'extrema dreta. Escolta'm, potser em preocupa més que vingui l'extrema esquerra, no ho sé, vull dir, podríem dir-ho com és. El problema fonamental, penso, és això. És a dir, la caiguda del model de partits, de la partitocràcia, no passa per si els vots van a l'extrema dreta o van a l'extrema esquerra o cap on van. Passa perquè apareguin aquestes coses que no sabem què són i que ho poden acabar dissolent. I que, igual que han entrat, poden decidir, doncs mira, ara me'n vaig, que no ho faran, perquè el que cobra un eurodiputat, difícilment cap d'aquests se'n va, no? Però clar, dius, el que deia el Joaquim, què ofereixen? Quina és la seva proposta? Com se posicionaran davant de temes capdals que són avui? No ho sabem, per això dic que la qüestió no és el debat que s'ha fet de premsa, a l'extrema dreta, no sé què, no. Jo crec que has tocat el punt fonamental. Tenim gent de Xipre, tenim gent d'Espanya, segurament n'haurà aparegut algun altre diputat por ahí.
Sí, a Txèquia, uns que eren els motards, vull dir, també han sortit uns que a més es dediquen al tema, el seu tema és les motos, no? I han sortit un o dos, em sembla. Vull dir, clar, això...
Això és superillós. Això és superillós perquè no saps, aquí sí que no saps clarament cap on va el tema. L'altre te pot agradar més o menys. La deriva, diguem,
Recordeu-vos que el Parlament Europeu ja va tindre eurodiputats que eren del partit pirata. Em sembla que eren suecs o no sé on eren, i va fer gràcia en aquell moment i va dir, bueno, s'ha acabat, no passarà res més. Bueno, van sortint bolets d'aquests i ara ja n'han sortit tres, no?
Vull dir... el que passa que el Partit Pirata tothom sabíem que eren comunistes,
Sí,
no ens enganyem.
Sí.
No ens enganyem.
També és veritat, aquests no sabem on col·locar-los, no? O sí, no? Però bueno...
Aquests no ho sabem, no ho sabem. O sigui, que són... Clar, jo vaig estar intentant fer d'analista, a veure, però em sortia el senyor Albice, no? Què podia treure? Doncs, deu ser molt dolent, perquè no ho sé, no ho he sabut trobar, no he sabut veure res.
Però,
no?
Sí, això, però aquest tipus d'efectes ja han passat d'altra manera anteriorment. Itàlia és una gran mostra. Vam tenir la Cicciolina d'eurodiputada.
També.
Vam tenir un pallasso, un clown, a punt de ser president de la República.
També.
I hi han hagut altres personatges estranys que s'han anat presentant i que tenen el suport. I són una contestació, diguem, de la població en contra d'aquest establishment que s'imposa en els partits polítics. El missatge, i crec que amb això esteu encertant, és directe cap a la partitocràcia, cap a aquest entramat de partits polítics que hi ha ara mateix instaurat i que segurament s'ha de revisar.
No, i que els partits polítics tradicionals han d'assumir que ho han fet malament. Ho han fet molt malament, perquè és que si no, és clar, no passarien aquestes coses, ho han fet malament, i jo crec que han de rectificar i posar-se a treballar en sèrio, de que tornin d'entrada, que internament comencin a realment a tindre sistemes democràtics on qualsevol persona del partit pugui, perquè clar, això també vas a les eleccions dels partits tradicionals i resulta que sempre són els mateixos, perquè no hi ha, fan assemblees i fan votacions i tal, que és quasi formulisme. No, jo realment no veig una batalla d'idees dins dels partits tradicionals quan hi ha les assemblees per escollir, no? I les batalles són a post, com ara està passant a Esquerra, que és quan hem perdut el poder i ara què passa, no? No en positiu, no?
No, i a més amb guerres internes que encara
degraden
més la imatge.
A post, sempre a post.
Sobretot, tal com deia també a Europa en Blau, allà que longe el Pau Solanilla, la reputació. Jo crec que aquí el problema gran, per què pugen aquestes fricades, entre cometes, no? És com quan van al Chiquiliquatre a Eurovisió. És per la manca de reputació, però de reputació en general, de tota la política. Ja no només d'un partit polític en concret o dels partits polítics, no, ja és l'ofici, ja és el propi polític, ningú no el respecta, perquè s'han fet bajanades, s'han dit tantes tonteries, i s'ha perdut aquella solemnitat de dir, escolta, jo dic les coses raonables, les dic bé, no estic aquí per divertir-vos, estic aquí per governar-vos. Això s'ha perdut.
Fixa't una cosa...
I el fet de tenir aquesta reputació fa que la gent acabi votant i dir, escolta, pues vota un pallàs.
No, fixa't una cosa, Oriol, i m'agradaria, Albert, que tu això també, què en penses d'aquest tema, perquè va ser interessant, i a Europa en Blau a Calonja ho va dir el director dels empresaris alemanys a Espanya, l'Oliver Wittkraus, que deia, bueno, recordeu que a les eleccions europees i també les alemanes l'empresariat per primera vegada, sense dir, sense posicionar-se ideològicament, s'ha posicionat per dir... Cuidado, estem escollint els que després prendreu decisions, anem amb cuidado, vull dir que s'ha posicionat per primera vegada l'àmbit empresarial de manera pública i les empreses importants que són les que cotitzen a borsa, no aquí que encara estem esperant a veure què pensen.
És que estem jugant amb el futur de tots plegats.
No, no, teniu tota la raó i aquesta vegada jo no he pogut estar a Calonja, però com que jo ja m'he jubilat, jo crec que la propera sigui ben bé. Sí, promet. Però, de totes maneres, a veure, hem de canviar moltes coses. L'Oriol feia esment a la Cicciolina, tots la recordarem, que se'n diu porno. Val, que, la pregunta és, us ho pregunto, recordeu què va passar després? Es va exiliar el secretari general del Partit Socialista i va caure la Democràcia Cristiana. No va ser ella, però va ser l'espurna que va fer saltar pels aires el sistema de partits italià.
Cert.
És cert que després va aparèixer el Berlusconi, que replega part de l'esquerra i replega part de la Democràcia Cristiana i dura uns quants anys, no? Però fixeu-vos ara, això ja, el que tenim avui, i me direu, ja la Meloni, deixa estar que hi hagi la Meloni, el que tenim avui de model de partit ja no és allò que hi havia quan va aparèixer la Cicciolina, que imagino deu estar jubilada o prejubilada ja, no? Aquests senyors que han aparegut, o aquestes senyores que han aparegut ara, no? Aquests friquis de la política, ens estan anunciant probablement el que passarà, el que acabarà passant, perquè diguem, és inevitable. D'alguna manera ho heu estat apuntant. On és l'acord a Europa avui? Partit Socialista o Esquerres o Socialistes Europeus, diguem-li com li vulguem, i Partit Popular Europeu. Gairebé no hi ha diferències des d'un punt de vista politològic entre aquestes dues agrupacions polítiques. No hi ha, ja sé que des d'un punt de vista d'algú que es dediqui a la política, me pot dir, ui, sí, perquè fins a vegada... No n'hi ha de diferències. Les diferències són, en tot cas, mínimes. Què vol dir? Que no tenim un sistema realment de partits, un sistema diferencial, un sistema ideològic. No el tenim. Les ideologies s'han diluït, igual que els partits s'han diluït a les seves elites, que ara, fins al dia 16, com ja imagineu, estan pensant a veure a qui col·loquen de president del Consell.
Tal qual, sí, sí.
Ja està. I hem col·locat de president de la Unió Europea, el nom exacte no sé com es diu ara, però el senyor Antón Costas, perquè és un elefant portuguès que va tindre que sortir per cames i ara el col·loquem a la Unió Europea. Va, perdoneu-me, però com a politòleg això no m'agrada gens. No m'agrada gens. El senyor Antón Costas està atacat.
Sí, el drama és que a nivell social... Parla-ho amb la gent que t'envolta allà al poble que vulguis de Catalunya, no, ni estem informats, ni ens altera, ni ens afecta si és el senyor Antón Costas o és algú altre, tant li fa. I aquest és el problema, que és que la Unió Europea no es veu com una cosa que ens afecti en el nostre dia a dia, i aquest és el repte que tenim els europeistes i que hem d'aconseguir explicar, que és que tot comença allà i ens afecta directament. És un dels reptes grans.
I no només això, que estem pagant a la Unió Europea un 1,5% del producte interior brut? Imagina't si es costa diners. Són molts diners, eh?
Molts.
Perdoneu-me que surti la vessant catalana, no?
Mira
la pela.
Però és que jo crec que el tema econòmic i el tema econòmic, en aquest sentit ara que tu deies, també pressupostari, no tant en tema econòmic de creixement, sinó tant pressupostari, jo crec que, per exemple, és un dels grans dèficits que tenim nosaltres de coneixement de la gent. Quan, per exemple, tu vas a un institut i la gent, i ara sortia ahir o abans d'ahir o avui mateix, no? Vull dir, el percentatge de... S'ha fet una enquesta i el percentatge d'alumnes que arriben a certa edat, que no saben definir què és un salari, definir què és una nòmina, no tenen ni idea que com obrir una compte bancària i que és una comissió del banc, bueno, uns diners que es queden però no saben massa bé per què, etc. I realment, si això després ho traslladem a tot el que esteu dient, clar, no cal ni preguntar-los per la Unió Europea, és que igual els hi preguntes, dius, escolta, el Parlament de Catalunya que està ubicat a Girona i són 500 diputats i es queden tan amples perquè no saben definir, i no, perdona, està a Barcelona i 500 és impossible, en seran uns 100 i alguna cosa, encara que sigui per... Tampoc.
Tornem a focalitzar amb l'Oriol. Perdona, Oriol, però és que ens vas molt bé perquè ets polític. Si tu li preguntes a qualsevol jove de la teva població quants regidors hi ha, segurament tampoc ho sap.
No.
Segurament no. La majoria no. Potser trobem algú que el que s'ha catalogat de friqui, que sí que ho sap.
Catalogat de friqui.
No, però, a veure, no és una crítica, eh? Vull dir, és per posar l'exemple, no? Si a nivell ja de poble, de ciutat, no se sap, doncs imagina't ja a nivell europeu. No? Ui, que lluny que queda això, no? El problema realment, de fet, tenim un problema educatiu important.
I la desconnexió política dels partits que han aconseguit la desconnexió institucional, perquè els partits ho han donat, el que han fet és per sobreviure, han entrat a l'ADN de les institucions, gran error, i llavors què passa? Que aquesta poca credibilitat o reputació que m'ho han donat els partits a base de coses que s'han fet que no l'han guanyat, ara també això s'ha reproduït a les institucions i el jovent té no només una desafecció política, sinó institucional, que aquest és el gran problema, perquè si és política la podem recuperar, però quan és institucional és un problema, i si anéssim ara a Sitges i sortíssim pel carrer i diguéssim, diguem, exceptuant una part molt concreta, que serien sempre els mateixos, però tu te'n vas a... Que, bueno, aquests són importants, però no són representatius de tota la població sitgetana, i els dius, donen, diguem, tres noms de tres regidors, regidores de l'Ajuntament, no els sabrien.
No ho sabrien.
O digues, dels actuals consellers de la Generalitat, diguem, en tres, tampoc ho sabrien. Diguem, tres ministres actuals, tampoc ho sabrien. Sí. I ja tampoc fa falta que sigui un examen, però home, un mínim, jo crec que un mínim, no cal saber els 24, però dius dos o tres.
Jo crec que, si tornem a anar a aquell punt que jo comentava de la reputació, de la dignitat de la institució, quan una institució tu no et mereix cap respecte, per què és de posar interès? És així, sí, i a més tornem a reduir-ho, anem a...
Clar, però...
Allà tothom deia, bé, l'Ajuntament, que era un, doncs, un desgavell, tenia mala reputació, és amb el que més estem treballant, amb atendre el ciutadà i aproximar-lo i que tingui ganes de formar part de l'Ajuntament, perquè al final tots formem part de la institució que ens ho governa. I aquest missatge s'ha de començar a inculcar des de ben petit, i per això tornem al que deia el Joaquim de l'educació. Jo crec que és clau, és fonamental revisar què ensenyem als nostres petits perquè sàpiguen en un futur com governar-se, com autogestionar-se.
I donar valor a la institució, donar-li de valor, governi qui governi.
Fixeu-se que dels protocols d'ensenyament ha desaparegut aquella part, o l'han deixat com una cosa molt mínima, relativa al coneixement de les institucions, a veure, perquè hi ha locos d'Europa Direct i d'Eurolocal, com els Joaquim, que van fent cursos i van fer tal, però si no hi hagués això, als instituts i a les escoles no se'n parlaria ni d'Europa, ni de la Generalitat, ni de l'Estat, ni es parlaria de res. I clar, és important, és a dir, a veure, si tu a una persona que vol demanar la nacionalitat espanyola, en aquest cas, tu li fas saber que quines institucions són les que representen el país, qui són, qui tal, això també ha d'estar a l'escola. Jo ho tinc molt clar,
sí, sí.
Que ha d'estar a l'escola i a més ha de ser matèria d'examen. Escolta, ho has de saber i ho has de saber i punto, no? Clar, ha desaparegut d'una manera sutil. Llavors, no podem esperar, a banda de les actuacions ben intencionades, no ha sigut una crítica cap al Joaquim, ni molt menys, aposto per el que fa i ho aplaudeixo. El que vull dir és, si ho han fet desaparèixer, què esperes, diguem, què esperes d'estat, què esperes d'institucions, de la resposta ciutadana, el que està passant? No hi pot haver més resposta.
Tal qual. Jo penso que a vegades faig la prova i me'n recordo que abans de els instituts aquest any he fet una pregunta, com que s'apropaven les eleccions al Parlament Europeu, jo deia, bueno, vaig a fer-ho fàcil, vaig fer una pregunta i jo deia, bueno, escolta'm, primer que els deia, avui no vinc a parlar d'una cosa especial, vinc a parlar de cultura general, i la gent es mirava i deia, i de què? De la Unió Europea, perquè la Unió Europea és cultura general, avui en dia ja no és una cosa especial. Això era la primera cosa, i la segona deia, bueno, vaig fer una pregunta fàcil, dic, qui és el president dels Estats Units? I quasi la majoria, sí, el Biden, algú deia el Trump, ja no, però bueno, la majoria el Biden, molt bé, qui és el president de Rússia? Tothom sabia que era el Putin. Dic, bueno, ara la pregunta fàcil, qui és el president o presidenta de la Unió Europea, que és la nostra? I bueno, silenci absolut. Clar, jo deia, bueno, tothom té clar el Biden, tothom té clar el Putin, però en canvi ningú tenia clar, per raons que siguin, i aquí és on hem d'analitzar, que la Unió Europea té un sistema on hi ha una president, o presidenta en aquest cas, era de la Comissió Europea, primera dona, la Ursula von der Leyen. Ni tan sols la gent sabia que era una dona, si era alemanya, es deia Úrsula, perquè el que em deia és alemana, mujer i Úrsula, i ja li dona un premi, ja no hace falta que no cal que em donis el cognom, ja. Però bueno, això ja és un premi. Vull dir que, i faig una mica la broma, però clar, això és un problema, perquè com a mínim hauries de saber, dic, però clar, és la pregunta fàcil, no? I a vegades dic, bueno, parlarem del Parlament Europeu, i llavors els hi feia una altra cosa, dic, bueno, quants diputats hi ha, quantes són les seus, dic, bueno, és igual, comencem per una cosa fàcil, va, Parlament de Catalunya, quants diputats hi ha? Silenci. Bueno, on està ubicat? La majoria, per intuïció, Barcelona, però dins de Barcelona, on? Tampoc sabien que era el parc de la Ciutadella. Algunes escoles sí, perquè fan aquell tema Parlament a l'aula, i algú deia, ah, jo vaig anar-hi, sí, tal, però si no hagués fet, no hi hagués aquesta acció educativa del Parlament de Catalunya, que jo l'aplaudeixo, que és el Parlament a l'aula, molts ni tan sols sabrien que existeix el Parlament de Catalunya, sabrien que és un Parlament cada X temps, però no sabrien tampoc ni ubicar-lo, ni què fan, ni què deixen de fer. Per això que cal fer pedagogia important del nostre sistema pel qual ens regulem, que és aquest sistema que hem ideat, millor o pitjor, però és que si no, això té aquestes conseqüències de que un youtuber pot sortir, vés a saber on hem donat qui governa, quines idees té, amb decisions importants, quines decisions es prendran, i això és una mica preocupant, no? Que el rumb on anem no sabem.
Bueno, de totes maneres, suposo que convindreu tots amb mi que el model europeu tampoc no és el institucional, no és l'òptim.
No, i, clar, no és fàcil, no és fàcil.
A veure, la presidenta del Consell, bueno, de la Comissió, a veure, com ho diluïm, això? Que són persones de designació,
Totalment d'acord.
O sigui,
com els comissaris, comissàries, igual.
Democràcia orgànica, Vull dir, per tant, clar, si tu el president, presidenta de la Unió Europea l'elegissis, potser seria diferent. Clar, el president dels Estats Units s'elegeix, el de Rússia bé o malament també s'elegeix, no? Vull dir, encara que hi hagi hagut aquesta controvèrsia de si es pot o no es podia elegir tal. Clar, aquí és que no l'elegim.
No.
No l'elegim. El designen els partits que conformen, diguem, els estats, o que dirigeixen en aquest moment, que són majoritats dels estats.
Ni tan sols el representant espanyol a la Comissió Europea l'escollirem nosaltres o l'hem escollit, no se sap, tampoc.
Clar, per això et dic, tenim un model institucional molt complex, encara que fem una política, diguem, reputacional, és complexa, eh? És complexa, perquè tu com li expliques o com li fas entendre a la gent que estàs defensant el model democràtic? Model democràtic vol dir d'elecció, i en canvi hi ha gent que no és elegida. Ui, patina una mica, patina una mica. Per tant, jo crec que estem també en un procés de reconstrucció, hauríem d'entrar en un procés de reconstrucció que seria, per mi, el que afavoriria que la Unió Europea fos reconeguda i fos coneguda. Aquella teoria meva, que alguns ja m'heu sentit, de passem de ser confederals a ser federals, i ho podríem resoldre d'una mica millor.
Oriol, estem acabant, però, ostres, sí. he estat molta estona callat perquè us estava escoltant. El debat ha estat molt interessant en el sentit que, clar, hem començat plantejant-nos si l'extrema dreta no havia guanyat a França perquè hi havia un sistema bipartidista. Hem derivat cap a, home, el sistema de partits probablement està fent figa perquè apareixen els friquis, i hem acabat arribant a la conclusió que els friquis apareixen perquè no hi ha educació, perquè ja la gent tant se li fot amb el que veu i al final acaba votant, doncs, en aquests friquis, i per tant és necessari l'educació i necessari que tothom sàpiga més o menys per quin sistema ens en regim. La idea seria aquesta, no?
Totalment d'acord.
Sí, d'acord, sí. Ha
fet un simbolisme, és allò de si és B i B és C, luego A és C, no? És allò de, per manca d'educació està creixent les postures extremes i la demagògia. Sí. No estem creant ciutadans i ciutadanes que siguin reflexius, que analitzin el que li diuen, que vulguin saber, que tinguin inquietud per saber el que ell expliquen, si és cert, si no és cert, en què es basa, i que vulguin...
Ai, t'estem perdent, Oriol, t'estem perdent, i crec que més o menys el resum que hem fet és el correcte.
Jo crec que és molt encertat el resum, si em permets un apunt, petit apunt, perquè fixa't, hem tret l'escletxa d'aquella qüestió que a mi em preocupa com a politòleg, de les extremes esquerres, les extremes dretes, no va per aquí, perquè, a veure, és tan legítim pensar en clau extrema dreta com extrema esquerra. El que per mi no és legítim és aquest altre nivell de coses, eh? Vull dir, que un youtuber sigui eurodiputat, doncs perquè youtuber, o que una actriu porno fos a Itàlia al seu moment, perquè era no sé què i perquè era mediàtica, o perquè un senyor pues, triomfi a les xarxes socials, la qual cosa, si t'hi dediques 24 hores al dia, és fàcil, no?
El sistema ho permet, però, evidentment, diguem que l'educació ho hauria d'impedir.
No estem aquí. L'educació no hi és, tret d'aquests quatre friquis de l'ensenyament, perdoneu-me l'expressió, però és carinyosa. Joaquim, Europa Direct, Eurovocal... que s'hi dediquen amb cos i ànima, no dic que també la delegació catalana de la Unió Europea, no? Però, a veure, no, institucionalment no hi ha els currículums educatius, una formació específica, és que ha anat desapareixent, i hauria de ser l'Estatut de Catalunya, i hauria de ser la Constitució Espanyola, i hauria de ser els tractats de la Unió Europea també, com a obligatoris, no?, a l'àmbit social. Això ha desaparegut totalment. Si desapareix la filosofia, com no ha de desaparèixer això?
Per això. I d'aquí plora la criatura, Albert, d'aquí plora la criatura.
Clar, clar.
En gran part, sí. Després un altre punt, que ara ja tornant una mica al terreny de la institució i dels polítics, un altre gran inconvenient que tenim és aquest que dieu, que no escollim directament a la presidenta o al president de la Unió Europea, i això no passa perquè tenim 27 estats, cap d'ells vol cedir la seva sobirania, cap d'ells vol perdre protagonisme, i la Unió Europea no pot avançar cap a aquest federalisme que seria el més adequat, una Unió Europea federal. I aquest egoisme, diguem, dels personatges, aquest personalisme i aquest egoisme partidista que hi ha dins de cada estat ens està bloquejant que la Unió Europea aconsegueixi tenir aquesta entitat pròpia i pugui tenir aquesta força que pot tenir Estats Units, que té Rússia, que té Xina, que té Índia, com a actor important a nivell geopolític.
Que aquesta és també una altra de les qüestions que en més d'una ocasió també ens ha comentat l'Albert, la pèrdua de progressiva i gairebé inexorable de paper internacional d'aquesta Unió Europea. Per cert, no hem tractat, no, al final no, jo us ho volia preguntar, i sobretot tenint l'Albert, sobre aquestes visites per la pau d'Orban, oi?
Té la gent per lliure, no?
Per mig planeta. Aprofitant aquesta dicotomia estranya entre ser president del Consell i primer ministre, diguem, putinista d'Hongria, oi? Però això, anava a dir, gairebé ens podem citar per després de l'estiu, Albert?
Sí.
Jo ja et dic, que estic en una situació professional molt còmoda ara,
sí.
Citeu-me quan vulgueu perquè estic a disposició.
Sí, em diuen que tenim una miqueta més de temps, és a dir, que us
perfecte.
Puc... Sí, vinga, va, un apunt.
Bueno, a veure, jo ja us he comentat alguna vegada que puc no coincidir amb el senyor Orban, però crec que és l'únic líder europeu que amb el tema migratori va aplicar els tractats de Schengen com estan escrits. Recordeu com ara la Unió Europea defuig, i Alemanya també, el tema de la migració siriano-afganesa, que també va avançar per França i va provocar un seguit d'atemptats, perquè alguns estaven dient, ull, que venen homes sols, ull, que venen homes amb edat i no es controlen i tal. I l'Orban va ser l'únic que va dir, els tractats de Schengen m'obliguen a tancar frontera, és a dir, el tractat de Schengen és de llibertat de circulació entre els països de la Unió Europea que han subscrit el tractat de Schengen, però als exteriors no entra ningú. I era molt criticat per això. Llavors, aquí no comença el relat, l'extrema dreta, xenòfobes, no sé què, però jo crec que no ho va ser de xenòfob en absolut. Llavors, clar, aquesta actitud el situa a l'altra banda, diguem, de l'altre extrem polític. La plataforma de ser president de torn de la Unió Europea, qui no l'ha aprofitat?
Ja.
Qui no l'ha aprofitat? Jo,
Pedro
la pregunta
Sánchez
que faig.
Oriol, digues.
Sí, que Pedro Sánchez és el primer d'aprofitar-la.
Bueno, o sigui, és normal. És a dir, tu ets president d'un país que, bueno, o primer ministre, no? Bueno, que pot ser important, menys important, el que tu vulguis, però gran, creus que et dona, perquè jo estic amb que la Unió Europea geopolíticament pinta poc o nada, però bueno, és igual. Doncs això, aquesta projecció, pues jo l'aprofito, i si ara pues, fa un recorregut dient que és el que és durant 6 mesos, que tampoc és tant, vull dir, em digues tu, no? Pues bueno, vull dir, tot això que posarà al seu currículum polític, no? Vull dir, posarà, mira, vaig estar allà i vaig fer això. Recordeu-vos que en una presidència espanyola es va instaurar lo del pacto de las civilizaciones, no sé si ho sona, que em sembla
sí,
que encara
sí.
No sé si té Secretaria d'Estat o té alguna cosa por ahí, no? Bueno, pues tothom ho fa. Això va en línia amb el que hem estat parlant durant aquest programa, amb el sentit de, escolta, fem una institució com cal, no? Vull dir, diguem, deixem-nos de rèmores estatals, deixem-nos de rèmores partidàries, fem la elecció directa, cuidado, no ens escandalitzem de l'Espanya que no elegim directament els alcaldes, vull dir que a veure...
De totes maneres, Albert, sí. aquesta setmana també el CIDOB, l'Eduard Soler, deia, parlant d'aquest tema, per això m'ha fet gràcia, sí. Deia alguna cosa així com deia, ens hem de plantejar 4 preguntes. Existeix una política exterior europea, de veritat? Primera pregunta. Segona, si existeix, quina ambició té de veritat? Fins on vol arribar? O sempre estem fent però sense mullar-nos del tot? 3, és autosuficient o depenem moltes vegades del que acabi dient Washington o el que pensa Washington ja, cap on bufa el vent? I després, també la quarta pregunta, quan parlem de política exterior europea, clar, hi ha cohesió interna dins els 27 de que amb segons quins temes que són la majoria estem tots d'acord de remar o tindre una posició ferma i conjunta, Estats Units la té, Xina la té, la Índia la té, però quan parlem de la Unió Europea diem una cosa però després els estats per darrere van dient unes altres coses per anar quedant bé, no?
Clar, perquè som una confederació, sigui, a mi m'agrada usar sempre la terminologia aquesta tradicional perquè es pot entendre més bé. Com que som una confederació, és a dir, cada estat es pot permetre, i a més és lícit, que ho entengui d'una manera com vulgui, no? I per tant, mai hi haurà una posició cohesionada. Algú dirà, bueno, és una qüestió política. No. És una qüestió de sobirania, ho ha parlat també l'Oriol. Qüestió de sobirania. Mentre exprimen la sobirania dels estats, en aquest cas a la Confederació, la Unió Europea no tindrà mai una política exterior coherent. I quan parlem de política exterior no només és el que és la qüestió diplomàtica, eh? Podem parlar també de qüestions econòmiques, de relacions amb altres països, de posicions al G20, al G7 o a l'Assemblea de les Nacions Unides. Parlem de moltíssimes altres coses que no són només la diplomàtica. Per tant, la carrera cap a la federació, que s'ha estroncat, es va estroncar el 2004 amb la Constitució, que no va ser reeixida per França, eh? També focalitzem-ho, va ser França on va començar el veto, és el que ens està fent un prejudici enorme amb un instrument, i perdoneu-me que torni a sortir el català, que ens està costant molts diners, perquè si no ens costés molts diners, doncs mira, ja ho acabarem resolent, però ens costa molts diners, per tant, si ens costa molts diners, quan tu et compres un cotxe que t'ha costat molts diners, tu vols que funcioni aquest cotxe, i si no et funciona, el tornes a la casa perquè te'l canviï, no? Pues a lo millor l'han de tornar a la casa perquè ens el canviïn.
Perdoneu. Aquí, Albert, crec que ets una mica injust dient que costa molts diners, crec, perquè un 1% del pressupost de tots els països de la Unió Europea són molts diners, sí, però proporcionalment ens costa molt més el Parlament de Catalunya o el Congreso d'Espanya.
Jo crec que no, eh? Jo crec que no.
Proporcionalment, i tant.
Tenim
700, no. 720 diputats per una població de més de 400 milions d'habitants. Aquí tenim 135 diputats per una població de 8 milions.
No, no, però és que jo no te parlo d'això. Si jo t'estic parlant de... A veure, els pressupostos de la Unió Europea... No t'estic parlant del cos de diputats. Estic parlant del pressupost de la Unió Europea, ve d'aquest 1 o 1,5% del producte interior brut. Per tant, és una borrada de milers de milions d'euros, en aquest cas per l'estat espanyol, però per qualsevol estat...
Sí, però
el
preu habitant del govern europeu és més barat que el preu habitant del govern espanyol.
Sí, però jo no, ara ja no sí. Estic parlant del que cobra...
Per això deia que era injust.
No te parlo del que cobra un o cobra l'altre, eh? Vull dir,
què li costa un catalanet al govern europeu, un 1% del pressupost? Què li costa al govern espanyol? Li costa més diners. Què li costa al govern català? Li costa més diners que no pas aquest 1.
No, però no vaig per aquí. Jo el que vaig és, els pressupostos de la Unió els estem nodrint nosaltres. Llavors, els errors en la distribució d'aquests milers de milions d'euros, que en molts casos es culpa de l'estructura institucional que tenim, de l'escàs nivell, doncs, parlàvem de les relacions internacionals, però també de moltes altres coses, això fa que es puguin dilapidar, i utilitzo una expressió molt dura, dilapidar diners, entens la idea? Però no estic parlant del cos diputats i del cos del govern, no parlo d'això, eh? No he entrat. Estic parlant de...
És un debat, aquest també és un altre debat i també és llarg.
I exacte.
Del global, estic parlant del global, per això t'estic dient, des del meu punt de vista, per mi és un cotxe que no està funcionant. Un cotxe molt maco, de alta gamma, molt maco, però que té peces que no funcionen.
Ha quedat clar, i a més amb la metàfora del cotxe encara queda més clar, i ja no obrim el meló de les balances fiscals amb Europa, perquè si ja no el tenim clares les d'aquí, oi? Doncs ja no... Joaquim,
jo volia acabar amb una cosa, que justament avui he portat un llibre del Francesc Gambús, que justament fa 5 anys ens va deixar, que va acabar la seva carrera política sent diputat al Parlament Europeu, i li volia fer entrega en el Joan, que es deia Hagamos lo circular, i acabo amb una frase del pròleg d'aquest mateix llibre, que l'estava llegint i dic, és fantàstica per avui, que és una frase del Winston Churchill, que deia, l'era de la falta de decisió, las medias tintas, los paños calientes, los expedientes confusos está llegando a su fin. En su lugar estamos asistiendo a la era de las consecuencias. I poder ens trobem amb tot el que hem dit avui en aquest punt de estem ara a l'etapa de les conseqüències per no haver fet el que tenien que haver fet.
Doncs escolteu, digues, Oriol.
No, dic que molt probable. Realment Churchill era un home de grans frases que
normalment l'encertava.
Doncs ens ha agradat molt. Avui l'hem estirat una miqueta més, aquesta d'Hora d'Europa, però bé, era l'última de la temporada, hem tingut a dos dels col·laboradors més habituals, com són l'Albert i l'Oriol. La propera temporada ens alegrem molt de sentir que l'Albert, doncs, ja podrem comptar més amb ell, cosa que ens alegrem. Amb l'Oriol, doncs, bueno, doncs les seves responsabilitats ho permetran a estonetes, però també, doncs, avui...
Sempre que pugui.
L'hem
sempre
estirat.
Sempre que pugui, sempre que pugui.
Doncs molt contents, Oriol, i això, doncs, a tots dos, moltíssimes gràcies, que passeu un bon estiu, i bé, com la roda continua, doncs n'anirem parlant la propera temporada.
Doncs encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Moltes gràcies, bon estiu. Ens veiem al setembre de tornada.
Molt bé.
I a tu, Joaquim, moltíssimes gràcies. Final de temporada, bon estiu. I al setembre, si Déu vol, tornem.
Tornem amb més força i més energia.
Més força i més Europa.